Temporada 2, episodi 29. Take your mark. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. Benvingut al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell 13. Avui ens acompanyaran la Llorenç Esteve, el Miquel Blanchard, el Marc Gorga i la Meritxell Bellatriu amb el suport tècnic de Toni González i Genís Vega. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tindrem avui a 13? Un programa carregat de bones intencions i consells per afrontar aquest nou any de la millor manera, fent activitat física i esport. Amb la ressaca de la Cap d'en Reis comentarem les curses de cap d'any més importants amb el Llorenç Esteve. El Marc Gorga ens parlarà de resistència, com podem preparar-nos millor ara que tornem d'un període d'hibernació. El Miquel Blanchard ens explicarà com reprendre l'activitat física amb els propòsits d'any nou. I la Meritxell Bellatriu ens ajudarà a fixar de forma intel·ligent els propòsits i objectius esportius per aquest 2019.
13. Esports de fons.
El dia 31, segons el Santoral, és el dia de Sant Silvestre. São Paulo, a Brasil, va ser la precursora en acomiadar l'any amb una cursa atlètica. Ara, actualment, n'hi ha per tot el món. A l'estat espanyol, la Sant Silvestre Vallecana aplega més de 30.000 persones. A Catalunya, la de Barcelona en 10.000. I a Sabadell tenim la Cap d'en Reis amb 2.000. Voleu saber qui va passar? Parlem-ne amb en Llorenç Esteve.
3, 2, 1, avançant!
Aquí a Catalunya, com bé comentava l'Aleix, tenim dues grans curses, que són la de Barcelona i la de Sabadell. A Barcelona s'apleguen un munt de persones arreu de tot Catalunya. I a la de Sabadell, cada any es van fent cosetes que van mantenint i incrementant el nombre de participants. Però bé, jo sóc l'encarregat de parlar-vos de l'actualitat esportiva del món del running, així que els números els deixarem pels resultats esportius. Començant per la cursa de la nostra ciutat, la cursa de Sabadell, hi ha dos aspectes que voldria remarcar. Per un costat, com a corredor, haig d'agrair a tota l'organització el treball que es va fer, ja que vam fer d'una cursa una experiència i una festa. I per la banda esportiva, cal destacar els seus guanyadors. En la categoria masculina vam tenir una cursa liderada per l'Ernest, un triatleta d'Olot que va imposar un fort ritme d'inici, però que cap al final el va pagar. I l'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez se'n va poder aprofitar per endur-se'n la victòria, batent la seva pròpia marca personal amb un temps de 14 minuts i 54 segons. Miquel Blanchard, l'atleta, bueno, triatleta, perdoneu, de llarga distància, de Sabadell, va acompanyar-los en el podi. Pel que fa a la cursa femenina, va ser una cursa realment disputada fins l'últim instant, i és que Laia Casajoana, atleta sabadellenca, i Daira Prieto, provinent de Madrid, les dues van estar disputant colze contra colze la victòria fins l'últim instant, i amb un temps de 16 minuts i 59 segons per l'atleta de Sabadell i 17 minuts i 1 segon per Idaira Prieto, així va finalitzar les dues primeres places. Marta Romance, triatleta també de la ciutat, acabava de completar el podi. Pel que fa a la cursa de Barcelona, cursa dels Nassos, és una cursa de 10 km molt ràpida i, actualment, la més ràpida del territori català. Com a guanyadors vam trobar a dos atletes del Futbol Club Barcelona. En la categoria masculina, Artur Bossi, que millorant el seu registre personal, situava la victòria amb un temps de 28 minuts i 46 segons, molt disputada fins l'últim moment amb l'atleta ballenc Abdesamatu Kelfen. En la categoria femenina trobàvem una somrient Marta Galimany, també atleta ballenca, que, superant també el seu registre personal, amb 33 minuts i 48 segons s'enduia la victòria per segon any consecutiu. Canviant de ciutat i anant-nos cap a la capital de l'estat espanyol, a Madrid, trobàvem la Sant Silvestre Vallecana, la carrera més mítica i amb més rebombori del territori espanyol. La Sant Silvestre Vallecana, com bé deia l'Aleix, aplega a més de 30.000 persones, fet que també aplega atletes estrangers, amb la qual cosa el nivell de la prova augmenta. En aquest cas, trobem que la victòria se la va endur l'atleta kenià Jacob Kiplimo, amb 26 minuts i 41 segons, la qual cosa significa nou rècord de la prova. Parlem de que el nivell és molt alt, ja que l'atleta cinquè classificat, Iago Rojo, va fer el mateix temps que el guanyador de la cursa dels Nassos de Barcelona, 28 minuts i 46 segons. En la categoria femenina, una sorprenent Brigitte Kosgei situava la victòria per sota dels 30 minuts, també batent el rècord de la prova, amb un temps de 29 minuts i 54 segons, superant a les dues clares favorites que veien com se li escapava la victòria a partir del quilòmetre 8. I fins aquí tenim l'actualitat esportiva del passat 31 de desembre del 2018. I sí, dic del 2018 i ho remarco perquè hem canviat d'any. Així que fins aquí l'actualitat d'avui i us deixem fins al proper dimecres, on parlarem de la Llanera Trail, la cursa de trail de Sabadell i del Vallès.
Però encara que el 31 anéssim als 5 quilòmetres de la Cap d'en Reis, venim de 15 dies de menjar, menjar, menjar i descansar, i tornar a menjar el 24, el 25, el 26 i el dia 1. I Reis, toca posar-se les piles, i per això el Marc Gorga ens donarà consells de com fer-ho.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
Bona tarda, Aleix. Avui us vull parlar de la resistència, de la part teòrica de la resistència. Perquè què caracteritza més un esport de fons si no és la resistència? Doncs bé, la resistència la definim com la qualitat física i psíquica que ens permet realitzar un esforç físic i psíquic d'intensitat i duració diferent en les millors condicions d'execució possible. Els factors que determinen la resistència en són dos: l'energia i la despesa energètica. El cos humà obté l'energia d'una combustió, principalment de tres carburants: la glucosa, els àcids grassos i els aminoàcids essencials. L'organisme disposa de diferents sistemes energètics amb els quals transforma aquests combustibles en energia, i en funció dels tipus de resistència es fa una despesa energètica, la glucòlisi, la lipòlisi i d'altres. La despesa energètica depèn de quatre factors: la distància que correm, o la duració de l'esforç, més ben dit, la velocitat a la que la fem, la massa corporal que hem de desplaçar i l'eficàcia tècnica. Mentre que els sistemes energètics desenvolupin més quilocalories de les que la despesa energètica demana, no hi haurà cap problema. Quan passi al revés, en canvi, arribarem a la fatiga. En funció del sistema energètic que participa en la realització de l'esforç, diferenciem els tipus de resistència. La resistència aeròbica és quan hi ha un equilibri entre l'oxigen que aportem i el que consumim, per tant és de llarga duració. Mentre que l'anaeròbica, l'oxigen que som capaços de subministrar al cos és inferior al que consumim.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
I si precisament el que passa és que el període vacacional físic s'ha allargat més del compte, ara és l'hora de trencar l'hibernació i començar a fer funcionar la màquina, com ens proposarà el Miquel Blanchard. Doncs avui el Miquel ens explicarà, per tots aquells que heu menjat els torrons fa uns quants dies i aquella voluntat que teníem just que vam fer el dia 31 encara no l'hem acabat de vehicular, i que ens veiem i la hem agafat una miqueta de sobredimensió, oversize, i el Miquel ens explicarà com podem afrontar aquest repte.
Doncs sí, després d'aquesta fase de volum que hem passat, que sobretot es tracta del mes de desembre, i ara és quan comencen a sortir els primers ratxos de sol i veiem aquesta operació biquini pues, a l'horitzó, doncs bueno, us podem donar un petit ingredient que us pot servir molt, sobretot és molt genèric, però sobretot per aquelles persones que tinguin un dia a dia molt ocupat i molt estressat. Bueno, jo des del meu punt de vista, tant com a triatleta professional, és a dir, esportista professional que sóc, i com a entrenador i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, jo el que us recomano sempre és una activitat on s'incrementi molt el to muscular, és a dir, si esteu abonats en algun gimnàs, com pot ser en el Club Natació Sabadell, doncs anar a fer una rutina de 30, 40, 50
minuts. Ell es compra cap a casa.
Jo es compro cap a casa, ja ho sabeu. i doncs, si teniu temps, doncs, podeu fer això una rutina de gairebé una hora, però sobretot el tema és estressar doncs, el que és l'aparell locomotor, no? O sigui, la musculatura. I si no tenim temps, doncs podem fer una petita rutina de 30 minuts, que sobretot si ho poseu a internet, això que es posa últimament en el YouTube, doncs poseu 30 minutes workout, doncs segur que trobeu una rutina perfecta que s'adequarà a les vostres necessitats, i això us asseguro jo que és la manera més eficient doncs, de llimar aquests torronets que ens queden encara a aquest final de mes de desembre.
Aviam, per tant, anem a fer-ho. Sigui el Mateu, la Pepita o el Josep, fa un mes, tenen una activitat física moderada, treballen matí, treballen tarda, potser s'ho poden combinar. No estem parlant del cas d'esportistes d'elit, on haurien d'anar directament a assessorar-se per un professional, que algú que els portés. Però en aquest cas, algú que diu què és el que he de fer? Jo tinc ganes de començar a fer una miqueta d'activitat, potser tinc bicicleta, potser no tinc bicicleta, sí que tinc unes bambes, que me les va cagar el tio, però llavors, què vol dir això d'estressar la musculatura? Perquè clar, estressar la musculatura, quan anem al súper i carreguem les garrafes, també les estressem. Què és el que podríem fer? Aviam.
Correcte, però estressar-les de manera que sigui sobretot beneficiosa per el que és el nostre sistema esquelètic i no anar, per exemple, al supermercat i carregar unes bosses i unes garrafes que probablement ens produiran una lumbàlgia o alguna altra patologia
o
tendinitis en els colzes.
O els dits, allò que s'apreta.
Correcte.
Sí.
Jo el que em refereixo és una activitat, sobretot dirigida, evidentment, que si tinguéssim l'oportunitat de posar-nos en mans d'un professional, doncs això
és el que aconsella. El primer que diries és anem a un centre, sigui el centre esportiu que sigui, que no ens casem amb ningú aquí.
Correcte.
Que tots som amics de tothom.
Exacte.
I buscar un professional que ens ajudés.
Això seria l'ideal. Això seria ideal perquè el professional ens realitzaria una rutina, que parlem de rutina, doncs, tota aquella periodització, no? I ens la faria sobretot molt progressiva i sobretot adequada a les nostres necessitats, no? Perquè no és el mateix una persona que pesi 100 quilos que una persona que en pesi 48 com la senyora Pepita, no? Llavors, en aquests casos... Doncs,
que ens l'hem inventat, però potser, pesa, inventat, però potser
exacte,
pesa molt, clar.
Exacte, llavors en aquests casos... Pues sobretot s'ha de distingir molt pues, a les diferents tipus de biotipus que hi ha arreu, no? Llavors, jo per això...
Ah, per això totes les rutines, o potser tots els YouTubes que podem enganxar, les ensenyamos com fer la rutina, pues potser no ens funcionarien.
No, però normalment aquestes rutines de 30 minuts s'adequen gairebé a tota la població. No?
Això serien autocargues?
Es podria parlar d'autocargues, sobretot és molt utilitzat això, i bueno, i ara més està molt de moda també el tema del crossfit i tot aquest...
Això de tenir un tros de gespa artificial.
Correcte,
i un tronc i unes pedres.
I una miqueta el tema aquest del paleo training, que són coses, bueno, pues, una miqueta tornem a les antigues maneres de treballar, no? Llavors, per això dic que aquests 30 minuts normalment són exercicis amb el propi cos que realment pues, no tenen un impacte pues, molt elevat i no ens poden pues, produir certes lesions que podríem tenir, pues, per exemple, si ens posem unes bambes i anem a fer la típica cursa a peu, la típica carrera a peu per la ciutat, que moltes vegades ens sembla que és la cosa més saludable que podem fer, però en aquests casos...
Hem de fer un previ. Per arribar aquí hem d'haver treballat una miqueta.
Exacte, i s'ha de fer això, construir una miqueta aquests fonaments que els faríem mitjançant aquests 30 minuts. Llavors, per això dic que, clar, com que hi ha molts tipus de 30 minuts que ens podem trobar, sobretot a internet, i aquí cadascú pues, escull pues, els seus exercicis o els exercicis que realment pues, li anirien... pues, que serien més idonis per cada persona... I evidentment, doncs, que dèiem, no? Que si això ho pots contrastar doncs, amb l'ajut d'un professional, doncs, millor que millor, però si més no, doncs, aquests exercicis doncs, de ben segur que s'adequaran a les necessitats de les persones que volen iniciar-se doncs, amb una activitat i sobretot doncs, començar a preparar aquests fonaments que si més endavant volen agafar una bicicleta o volen agafar doncs, les sabatilles que els hi ha cagat el tio, doncs que ho puguin fer amb totes les garanties del món, no?
Llavors, tu què creus, per exemple, de dilluns a divendres, que potser és quan l'agenda està més apretada, que és més difícil trobar temps per fer això, creus que el sacrifici que hem de fer per trobar aquest temps per posar-nos una miqueta les piles i arrencar el cap de setmana, potser sí que és més fàcil trobar alguna estoneta més llarga, quan tu entre setmana, què aconsellaries?
Jo, com que he entrenat a molta gent i sobretot pues, he vist pues, la gent com evoluciona al llarg de la setmana, no? El dilluns per mi sempre és un dia una miqueta complicat, no? És un dia estressant per les persones i normalment el dilluns és com, bueno, s'ha de passar, no? El dilluns. Llavors jo per això el dilluns el deixaria com el dia de descans, no? I no estressaria la gent i no els hi posaria més deures del compte dels que tinguin ja plantejats el diumenge, que normalment el diumenge sempre estem barrinant a veure què farem el dilluns, i jo començaria pues, la rutina el dimarts, no? I per mi l'ideal seria fer dimarts, dijous, i el cap de setmana pues, potser fer una activitat una miqueta més llarga o inclús una activitat dirigida, o inclús anar amb els amics o amb les amigues a caminar o fer una activitat una miqueta activitat més de caire aeròbic i de caire pues, més extensiu, no?
Perquè ho entenguem, activitat aeròbica seria la que...
La que, diguéssim, pues, treballem a pulsacions molt baixes i és una activitat pues, que realment la podríem realitzar juntament amb altres persones i podríem anar parlant i seria una activitat més de llarga durada.
On és la que fa cremar llonza.
És la que fa cremar llonza
a
Llaminera,
és la que correcte. Fa cremar la llonza.
Puntualitzem una cosa, que no ho he dit, el dimarts i dijous dimarts seria i dijous. Quan faria la rutina aquesta de 30 minuts. Correcte, i serien els exercicis aquests pues, que cadascú pues, seleccionaria. Tant podria ser com seure's una cadira i aixecar-se pues, 20 vegades i això fer-ho 3 vegades, com podria ser pues, agafar unes garrafes d'aigua i realitzar pues, una mitja sentadeta igual, seguint la mateixa dinàmica com si seguíssim en una cadira, etc, etc. Vull dir que aquí hi ha infinitat de combinacions d'exercicis i que ja us dic... De passo, pues, la senyora Pepita podrà practicar amb internet. Clar, i podrà pues, això
sociabilitzar-se,
correcte, buscar al YouTube i veure què hi troba.
Home, hi trobarà coses interessants, segur, de ben segur.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Però entrenar i entrenar sense rumb ni objectiu no ens durarà més de 3 dies per de fer activitat. Necessitem creure i fixar-nos objectius esportius clars, reals i palpables. La Meritxell Ullatriu, la psicòloga esportiva de 13, ens explica com fer-ho.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
Meritxell, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Escolta'm una cosa, aviam. Avui ens vens a donar una explicació perquè puguem entendre una cosa molt bàsica que ens passaria, jo m'incloc, a la gran majoria d'esportistes que som amateurs, és a dir, que no ens dediquem professionalment a la nostra activitat física i que moltes vegades estem enganxats a l'activitat física, ens reporta beneficis, ja no estem parlant aquí de les endorfines ni res, i a vegades doncs, també ens agrada motivar-nos, buscar determinats objectius per tal de trobar i saber arrencar el temps aquest per anar a fer l'activitat física. Però el que passa a vegades és que hi ha dies doncs, que per la pròpia rutina de la feina no podem anar a fer aquestes pautes d'entrenament que o ens han marcat o ens hem marcat nosaltres mateixos i al final acaba sent un doble punx perquè arribem a casa doncs parlant en plata amb doble mala llet per no haver fet l'entreno, per no haver-nos endorfinat i llavors fem que quan se'ns acaben les ungles doncs que ens mengem les parets, oi que sí? Oi que a vegades passa això?
Sí, sí, passa força sovint, no? Jo crec que s'han incrementat, no? La dificultat, la duresa, no? Dels objectius que ens plantegem. En temes de triatló, en temes de trail, trobem objectius molt, molt per etapes, de molts quilòmetres, de molta duració, de molta duresa, i això fa que clar, que la preparació també sigui exigent. Bé, jo us volia parlar avui, relacionat també amb el que has començat a dir, el tema de com ens establim els objectius. Vull dir que si els nostres objectius no són adequats per les nostres condicions de vida, per la nostra conciliació, no? Perquè al final volem conciliar l'esport, és una àrea on ens la posem, ens la marquem com un espai de hobby, de temps lliure,
de desconnexió, bueno, inclús.
De connexió, sí. Pot tenir múltiples, bueno, de relacions socials, de plantejar-nos metes, de trencar amb la rutina, pot tenir molts motius, cadascú entre uns altres, però moltes vegades ho vivim d'una manera que fa que tampoc sigui així, no? Amb un sentiment d'obligatorietat i d'haver de complir, que moltes vegades no s'adequa. Llavors, crec que un tema molt important és aprendre a establir-se els objectius adequats a les condicions de vida que tenim. Adequats a la feina que tenim, les hores que treballem, adequats a si tens parella, família, fills, les situacions, els horaris. Per què? Perquè si no passa el que has comentat, no? Podem arribar o sempre tenir la sensació que no estem fent mai el que toca, o que no ens estem preparant bé, o patir molt, no? Un cop arriba l'objectiu. Llavors és molt important que construïm bé aquesta base, no? No ens movem per impulsos, no, jo vull fer allò perquè com que tal persona doncs fa aquell objectiu, ah, doncs vinga, jo m'hi adhereixo, no? Jo també m'hi poso. Clar, abans de fer això, que jo crec que et movem a vegades molt per impulsos, hem de pensar si és el que vull, si tinc les condicions adequades, com ho prepararé, no? I quins recursos posaré en marxa.
És a dir, posar-hi, està bé la rauxa, que és el que estaves dient, però que hi hem de ficar una mica de seny, no? Clar, aquí el seny és el que ens estaves marcant, clar.
Sí, el sentit comú.
El sentit comú, exacte.
Almenys comú de sentits.
Clar. És que, vull dir, el que passa, clar, que ens emmirallem i veus, mires les xarxes socials, veus vídeos, veus i sents notícies, i clar, evidentment que l'activitat física s'ha popularitzat molt, els esports de resistència, doncs, en veiem per tot arreu, i reptes molt propers de personatges que en són també propers, que fan, doncs, clar, animalades o no animalades, però que, clar, que són els que ens motiven a dir, ostres, doncs jo em plantejo, ja no només en si el fet de fer l'activitat física, sinó em plantejo un determinat repte esportiu de X quilòmetres o de X hores, o inclús determinades reptes esportius que és ja amb un determinat crono específic. Clar, i això és el que deies, doncs, que, clar, està molt bé això, però que, clar, que hem de ser molt realistes a l'hora de plantejar-nos això, no?
Sí, totalment. Quan ens plantem objectius, una de les premisses bàsiques és això, ser realistes. Si som realistes, segurament després també rebrem més inputs positius, ens sentirem satisfets perquè estem fent bé les coses, estarem dintre de les nostres possibilitats. Evidentment, quan ens marquem un objectiu, sempre és una miqueta per sobre. Clar, volem superar-nos i això està bé. No? O sigui, que hi hagi un punt de dificultat, està bé, però que hi hagi un punt de dificultat, no? Que on em trobo i on vull arribar sigui doncs, una distància doncs, difícilment recurrible en poc temps.
Clar,
no? I que moltes vegades volem el que volem, o sigui, sabem el que volem aconseguir, però no estem plantejant el com. I crec que això és el que estem sempre insistint als professionals de l'esport, no? Que molta gent, no? Com que s'ha popularitzat, no? El tema dels esports de resistència, doncs, ha passat del sofà a fer, per exemple, un Ironman.
Clar, sí, sí.
Són gent que potser no ha fet esport en la vida.
Clar, no, aviam, ser finisher d'un Ironman, sí que és potser qualsevol persona que entrenés durant uns mesos podria arribar-ho a ser finisher, perquè clar, finisher, en realitat finisher vol dir que l'has acabat i pot ser,
sí, bé,
des de fer-lo a 10 hores
ja implica una,
sí, de 10 a 15 hores, i aquí hi ha tota una feina que s'ha de fer, evidentment. Uh-huh. I amb alguna persona que treballa doncs 20, 30 o 40 hores a la setmana, si ho ha de conciliar, és el que deies, conciliar aquesta jornada laboral més si té família, té parella, té fills, o doncs aquí hi ha un repte que és gairebé més difícil inclús que la pròpia pràctica esportiva en si, que és mirar de com ho fico, com ho escadulo tot això en una graella d'horari, clar.
Clar.
I suposo que el que vens a dir és que, clar, quan el que és important ser molt conscient, doncs que, clar, sí que estaria molt bé fer un Ironman en 8 hores, però, o fer-lo en 9, o inclús fer-lo en 10. Però, clar, un Ironman són moltes hores, per exemple, treballar. Qui diu un Ironman diu, doncs, voler fer menys de 3 hores en una marató o fer menys de 35 minuts en un 10.000 o fer X prova d'ultratrails o que n'hi ha per tot arreu. Clar, aquí el que ens passa, però, doncs, és que a vegades ens plantegem objectius i això està la rauxa aquesta, i llavors, doncs, a vegades, si assolim, no sé si això també vindria vinculat amb l'establiment d'objectius, que sí. Si jo no aconsegueixo aquella setmana, ja et soc conscient doncs, que necessito un entrenador que m'ha de donar una pauta d'entrenament. Doncs faig i tinc, m'han marcat 6 dies. Per l'experiència que tinc, normalment ja aquí ja seria la primera cosa d'establiment d'objectius, que segur que et deus trobar, que moltes vegades, doncs, no, jo puc entrenar cada dia, i llavors acaba sent que no pots entrenar cada dia, i el fet de deixar-me els deures per fer, igual que quan clar. Anàvem a l'escola, quan no teníem els deures per fer, ens ficàvem de mala llet.
Genera malestar, clar. Genera desconfiança. Bé, aquí del que es tracta, que tu deies, no? que ser finisher, pues, bueno, preparar uns mesos es pot fer adequadament. Bé, jo el que penso és que aquí, o que estem intentant transmetre als professionals de l'esport no és acabar les coses, sinó acabar-les i preparar-se-les bé. Llavors no es tracta d'això, no volem cremar,
a qualsevol preu,
cremar l'esport
exacte,
de qualsevol
exacte.
Manera i hem de veure també què implica pel nostre cos. L'esport és bo, però l'esport de resistència d'una persona, per exemple, sedentària, que passa a fer un Ironman l'any següent, no és una cosa positiva, no és una cosa saludable, llavors hi ha una progressió. Llavors, clar, a vegades el que trobem actualment és que juga molt amb els temps, no? Pues per preparar un Ironman, ara m'ho invento perquè no ho tinc clar, no? Però a vegades he sentit expressions de si m'ho preparo 6 mesos abans puc arribar a fer-lo. Ja, però és que això què és, no? És que es tracta de fer l'esport d'una forma saludable, no de donar-li una càrrega al cos que, encara que sigui esport, estem fent que treballi molt més, que sotmeti un canvi de dieta de cop, que porti uns ritmes de son i del dia a dia diferents. Llavors, això és un estrès per al cos i per la nostra ment. Llavors, també hem de valorar això, no només valorar el que es veu, sinó valorar el que no es veu, que per això també estem fent programes, no?, i espais com aquest.
Clar, llavors, a part, hi ha una cosa. Si ens plantegem venint d'una vida sedentària, suposo que et deus trobar que el qui es planteja un objectiu d'aquest tipus tan faraònic, ja sense entrar en la part ja estrictament física, que és, és una animalada, en tot cas un cos que ha sigut sedentari, passar-li fer una d'aquestes fer-li aquest estressament ja pel propi cos, articulacions i tot, el que passa és que si fas aquest objectiu, llavors, que en el moment que acabes això, clar, és com que l'objectiu era ser finisher a qualsevol preu, quan s'acaba això, clar, què passa? Que suposo que t'has sentit com buit, suposo, no? Perquè, clar, aquí ja no és tant per l'amor de les coses ben fetes, de l'activitat física en si, de cuidar-te, vull dir que és una miqueta en plan com em compro aquell paquet de cromos i ja he obert els cromos i, ostres, pues, i ara què? Ara què faig? Ja m'he esgotat tots els cromos, clar. No sé si va relacionat també amb això o com...
Sí, té a veure també amb com ens plantegem els objectius i què ens motiva, no? Perquè aquí ja entraríem en un altre tema que seria el que ens motiva a fer una determinada o un determinat repte. Llavors, clar, hi entraríem des de motivacions més intrínseques, no?, més internes, com seria el gaudi, no?, el gaudi de fer un esport. No? Jo sovint dic que jo no entreno, que jo surto en bici. Per mi és diferent el meu plantejament.
Sí,
si demà
sí.
No surto en bici, doncs, bueno, doncs no puc sortir, però, clar... També el concepte d'entrenament també està vinculat a algú com a vegades, doncs, com molt més exigent, no? Llavors, depèn com ens ho plantegem, també podem anar cap un cantó i cap un altre.
Doncs, escolta'm, haurem de deixar aquesta porta que ens obres de què és el que ens motiva per practicar esport pel proper dia que parlem amb tu. Ens queda clar que hem d'establir els objectius d'una manera... raonada, amb rauxa, perquè si no ens bellugaríem de la cadira i tot, però amb seny també, i és això, la rauxa i el seny, doncs, que és tan nostre, doncs, que queda clar que ho hem de saber gestionar. Escolta'm, Meritxell, crec que ens ha quedat clar que ens hem de posar les piles amb aquest aspecte i volem ja que arribi el proper dia perquè ens expliquis, doncs, quines són les coses que a vehicular, que és el que ens motiva a l'hora de fer l'activitat física. Meritxell, moltes gràcies. Fins la propera. Bona tarda. Adéu.
Bona tarda.
Fins aquí el 13 d'avui. Hem parlat de les curses de cap d'any amb Llorenç Esteve, d'entrenament amb en Marc Gorga i Miquel Blanchard, de psicologia esportiva amb la Meritxell Bellatriu. L'equip tècnic de 13 d'avui l'han format Toni González i el Genís Vega. Soc l'Aleix Muñoz i us esperem, com sempre, el proper dimecres aquí a 8:15 del vespre.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.